Radio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona nit, benvinguts un cop més al De Cap i de Nou de Radio Estel i Radio Principat. Molt sovint per organitzar-nos i no oblidar una sèrie de coses que hem de comprar, una sèrie de coses que hem de fer, fem una llista. A vegades és només una llista mental en què repassem per dins les coses que hem de fer i d'altres és una llista escrita amb tots els ets i uts. La llista d'anar a comprar, la carta als Reis, la llista del que em vull endur quan vaig de viatge, la llista dels convidats a una festa. Però també trobem llistes en el nostre entorn. La llista d'èxits de la música més escoltada. Rebem mails que no ens van ni ens venen perquè algú ens ha apuntat a una llista de distribució. O bé el fantàstic film de Spielberg, La llista de Schindler. En un pla més personal, els terapeutes recomanen sovint fer llistes de pros i contres abans de prendre una decisió o expressar una llista de paraules, idees que puguem tenir desorganitzades pel nostre cervell. Una llista és una estratègia útil i ens pot ajudar més del que ens pensem. Això sí, si després sabem fer-la, si la sabem utilitzar, que no és tan fàcil. Doncs avui volem descobrir tot això al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem avui de llistes, una estratègia útil per endreçar la ment. I aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Serà amb nosaltres la Martina Ros, que és filòloga i editora. Serà amb nosaltres la Natàlia Foguet, que és filòsofa i conflictòloga. Les dues són autores del mètode Checklist, publicat per Edicions 62. També serà amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i un conte que ens farà pensar. Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona ens portaran l'opinió del carrer. L'Anna Rallo ens marcarà el nord amb la brúixola. I el Jordi Carretero ens acompanya des de control de so. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Parlem avui de llistes, una estratègia útil per endreçar la ment i en començar el programa ens preguntem quina és la qüestió d'avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bona nit i benvingut.
Bon vespre a tothom.
Avui sempre ens fas una llista breu.
Sí.
Comencem el nostre programa sempre amb una llista breu de tres paraules que tries.
Avui encaixo molt, el programa.
Avui, sí, perquè tu ja ets un llistòleg de parsia. Per tant, anem a veure quina és la primera de les paraules i després quan hagis expressat quina és ja pots fer...
Check. Perfecte.
Vinga.
Doncs som-hi, anem amb les reflexions mitjançant tres paraules. La primera, memòria. Ara que recordo, crec que m'he deixat alguna cosa per comprar. No, calla, que ja l'hem agafat. O, mira, millor que m'ho apuntis en un paper perquè no sé on tinc el cap i segur que m'oblido. Són dues expressions que potser ens resulten familiars. Aquesta facultat que tenim els humans sembla que necessita exercici. Però també és cert que durant els dies acumulem tantes informacions i dades per memoritzar que en ocasions poden resultar molt útils d'altres recursos. Entre d'ells, de ben segur, les llistes. Prenguin nota, que de seguida ens ho expliquen. Segon concepte, atenció. Estigueu atents que la pluja d'informació només acaba de començar. I ara que dic això, com podem millorar la nostra atenció? No parem d'escoltar que molts nanos i adults tenen dèficits en l'atenció, que es dispersen, allò que abans en deien un noi distret o mogut? Què li passa a la nostra atenció? Com podem entendre i centrar-nos en allò que ens informen sense cansar-nos, esgotar-nos o desconnectar? Pareu atenció, que això pren un to molt interessant. Com l'eficàcia, el nostre tercer concepte. Resulta que treballem, sí, i generalitzar mai ha estat el nostre camí, però està demostrat que treballar hores i hores no és sinònim d'eficàcia en la feina, o estudiar molt i molt no sempre és sinònim d'aprovar, i menys d'aprendre. Què podem dir sobre l'eficàcia? Quines alternatives en la nostra vida diària ens poden permetre assolir eficàcia per domar dels censurs o resultats no esperats? Les llistes són eficaces? Jo ja tinc el meu bolígraf preparat, així que apuntarà la resposta a la qüestió d'avui. Com podem treure profit d'una llista?
Com podem treure profit d'una llista? Això és el que volem saber avui. I tu ja pots tatxar les tres paraules, sí. I ja està, llista completa. Per tant, després potser també ens podràs dir algun consell sobre com fer i acabar llistes.
Segur.
Doncs això és el que volem saber avui i ho sabrem de seguida amb els nostres convidats.
De cap i de nou.
Els nostres convidats, que avui són convidades, són la Martina Ros, que és filòloga i editora, és emprenedora i fundadora de l'empresa d'idees per llibres Doing Books. Fa temps que havia d'haver començat a introduir el mètode checklist a la seva vida i suposo que finalment ho ha fet.
Sí, sí. Ara ja ho faig.
Ara ja ho faig. Bona nit i benvinguda.
Bona nit, gràcies.
Tenim també la Natàlia Foguet, que és filòsofa i conflictòloga, és emprenedora i galerista d'art contemporani, viu a Barcelona i s'ha passat la vida fent llistes.
Sí, a mi em ve d'herència.
A tu? Ah, sí? Ja et va... Els teus pares ja feien llistes?
El meu pare.
Et van formar? Sí. Et van formar a casa, ja?
Sí, ell deia que fer les coses ordenades i apuntar-se les coses era la manera d'evitar errors, de ser més eficaç, i jo crec que ens ho ha transmès als fills, no?
I tu has embolicat a la Martina amb aquesta aventura?
Es va deixar embolicar, suposo, perquè també li interessava el tema, que consti.
Una aventura que ha desembocat, ha anat a parar amb un llibre que va sortir el mes de novembre a les nostres llibreries, un llibre que es diu El mètode checklist, 142 llistes imprescindibles per organitzar-te millor el dia a dia, de Natàlia Foguet i Martina Ros, editada per La Butxaca, d'edició 62. Doncs, què estem fent amb el garbuix que tenim al cap d'idees i de coses? Què estem fent quan tenim... què està passant dintre del nostre cap quan fem una llista? Què fem amb tot aquest garbuix? Què passa?
Doncs el que fem és endreçar, sobretot. O sigui, quan tu tens un garbuix, que vol dir que tu vols fer una cosa i vols començar a fer una cosa, per exemple, dius, me'n vull anar de viatge, no? I tens una idea vaga del que vols, saps que tens ganes de fer això, però no saps molt bé com concretar això, no? I com començar a ordenar-ho i com planificar-ho. Aleshores, nosaltres proposem doncs agafar i fer el mètode de les llistes, el mètode checklist, que et permet ordenar, endreçar aquests pensaments que tens, no oblidar-te de les coses que per tu són importants, alliberar també una miqueta, no?, el cap d'aquesta preocupació que tens o d'aquesta idea que tens, i aleshores començar a fer aquesta llista.
Sí, perquè moltes vegades només escrivim una cosa i sembla que ja descansem.
Clar, perquè en el moment en què tu comences a escriure, doncs ja pots descarregar el cervell d'aquest pensament, no? Ja saps que el tens escrit, el deixes allà guardat.
Perquè hi ha una certa angúnia prèvia a escriure-ho. Hi ha com allò, ai, que no me n'oblidi, eh? Ai, que no me n'oblidi.
El per on començo, és el per on començo, eh? O sigui, quan comences a fer una llista, dius, per on començo? Quin és el primer pas i quin ha de ser el segon? I aleshores, una mica el que nosaltres hem fet aquesta feina de dir, anem a ordenar, i no només les llistes ja serveixen per ordenar, sinó que el que estem proposant és ja la cosa ordenada, no?
Clar, la llista feta.
Estem donant la llista feta.
La llista feta.
Parlarem, que això, escolta, això és fantàstic, que es vinguin amb la llista feta, que hagis d'anar de viatge i que hagis d'obrir una pàgina i diguis, mira, només he de seguir aquesta llista, això és fantàstic. Perquè, referent al que dèiem, també, només escriure la llista, a vegades, i ens soluciona els problemes. O sigui, moltes vegades amb aquella llista potser ni tan sols la utilitzem després, però escriure-la...
T'allibera, no? Et deixa una mica... Et relaxa una mica, també, no?
I has endreçat, potser, en això que has dit tu abans.
Has endreçat, no? És una manera també de sentir-te doncs més tranquil, de sentir-te doncs que estàs fent allò que vols fer.
Et dona la seguretat, també. A l'haver pensat la llista, haver reflexionat sobre allò, tant si és una cosa més de mètode, tant si és una cosa de més de propòsits que et vols fer, de seguir un ordre, el fet d'haver fet la llista, el que fa és que ja ho has pensat, per tant, ho has ordenat a nivell mental, però aleshores tens el paper per comprovar que tot allò que has de fer ho aniràs fent i aniràs seguint aquell procés. Aleshores, això...
El mètode checklist, no heu dit el mètode llistes. Què vol dir això de checklist?
Perquè checklist vol dir check, no? Check comprovar, en anglès vol dir la verificar.
Verificar. És la paraula anglesa que s'utilitza per, que nosaltres diríem, la llista de comprovació o la llista de verificació. I, de fet, com que aquest concepte de checklist ve del món anglosaxó i, sobretot, del món dels avions, en el que un pilot ha de fer aquest checklist constantment, no?, quan posa en marxa un avió, que després s'ha aplicat doncs, a tota la resta i ha anat passant d'un sector a l'altre, doncs el checklist és com una paraula ja universal. De fet, s'entén perfectament, no?
Perquè, de fet, potser l'única diferència, podríem dir visual fins i tot, d'una llista que puguem fer o d'una checklist seria allò tenir un quadret a davant que, per anar posant una creu a el que ja està fet, no?
Sí, aquesta, diríem, seria la manera de reutilitzar després la llista, perquè una altra seria tatxar, anar tatxant el que vas fent, però, clar, llavors ja no la pots tornar
a utilitzar.
Reutilitzar,
clar.
En canvi, així et queda tot el text net.
A mi més que la creueta m'agrada la B baixa, no?
Aquesta coma.
M'agrada que és més maca, perquè la creueta és com més tancada, en canvi l'altra és... Ho he fet, no?
És més... I a més, sí. el tras és allò
sí,
que...
Sí, el tras
m'agrada ja
més.
Eh?
Sí. Buah,
eh? Sí. No sé si vosaltres em feu servir de llista, Jordi, d'on fa servir?
Contínuament.
A part de les tres paraules del començament del programa.
Sí, sí, a l'ordinador, al mòbil, en un paper, tot arreu.
Tu també, Anna?
Jo també. Jo tinc una llista que és l'enveja de tots els meus amics. Quan me'n vaig de viatge, per tant, les coses dels nens, sempre em deixava alguna cosa. I aleshores he anat fent una llista que al llarg del temps pues, vas afegint i vas traient i, escolta, no em deixo mai res.
Però això és de persones molt metòdiques. Bueno, de fet, és a dir, perquè el que fem normalment, els mortals, diria, és fem una llista abans d'anar de viatge i al cap d'un any, quan tornem a anar de viatge, tornem a començar la llista.
Aquesta...
No pensem en guardar-la en un lloc i anar-la perfeccionant.
Pues mal fet perquè és útil.
És molt útil. I per això va sorgir la idea d'aquest llibre, perquè, de fet, hem seleccionat llistes que poden ser reutilitzables una vegada i una vegada més. I en lloc de tenir les penjades i allò, aquesta on la vaig deixar, doncs tens aquest llibre que l'obres per la pàgina que t'has marcat, de les que més necessites, o les que t'agradaria provar algun dia, i ho tens tot aquí junt, no?
A veure, la Natàlia, que és la que té formació, que es va formar ja de petita amb el tema de les llistes, en què ens beneficia fer llistes? És a dir, a priori sabem que doncs, ens endreça, ens dona aquesta seguretat, però siguem conscients potser d'altres coses, d'altres beneficis que podem tenir quan fem llistes de les coses.
Doncs mira, jo diria que una molt important és la que ha dit el Jordi, que és l'eficàcia, anar a aconseguir més eficàcia. Evidentment, quan fas una llista, el que vols és no oblidar-te res, evitar errors, guanyar temps, i tot això és ser més eficaç i, per tant, et dona una satisfacció no haver-te ni deixat res, ni oblidar res,
per tant,
i anar al gra, no?
Valor d'autoestima, aquí, no? Si hem estat més eficaços
totalment.
I ens dona més satisfacció, ens quedem una mica més tranquils de que, mira, doncs puc veure visualment allò, si ho tatxem...
Que ho he fet...
Puc veure visualment el que he fet, no?
Que he fet, que ho he aconseguit, que no m'he deixat res, que he arribat al final del dia havent... assolir tots els objectius que m'havia proposat i en aquest sentit, doncs, clar, les llistes funcionen molt bé, és un mètode que està comprovadíssim que funciona. Ara, per exemple, que arriba el moment que els pares busquen escola pels seus fills, doncs nosaltres proposem una llista en la que has de mirar tot allò que pots tenir en compte a l'hora de buscar una escola, les seves prioritats.
Busquem-la per aquí, perquè la gent potser es pot anar...
Per exemple, tenir l'escola a prop, per tu pot ser una prioritat, que tinguin, que reforcin el tema dels idiomes o que l'associació de pares sigui important, que les àrees de joc siguin a l'aire lliure. Doncs tot això, evidentment, nosaltres hem mirat tots els punts que poden ser importants i tu ho pots anar discriminant. Clar, si tu dius, a veure, per mi què és important a l'escola? Segur que de zero et deixes coses, t'oblides. Perquè...
Clar, hi ha coses que no hi caus perquè potser és la primera experiència com a pare en aquell moment i potser no hi ha coses que no valores, no?
I perquè tenim moltes coses al cap, que aquesta també és una de les coses que ha dit ell, no? Que tenim un excés d'informació, aleshores l'atenció és molt important, no? Amb tota aquesta informació que tenim, com discriminem una cosa que és més prioritària o més important per nosaltres que una altra? Doncs si ja ho tens escrit i algú que ho ha pensat abans per tu, l'experiència dels altres sempre ens pot ser útil.
Aprofitar l'experiència dels altres.
En aquest sentit, en el llibre també ho hem tingut molt en compte, això.
Clar. Que s'ha consultat experts.
Heu consultat experts en temes, clar, en temes clar, concrets clar. Per dir, escolta, aquí que no ens deixem coses.
Clar, clar, en el cas de, per exemple, doncs, el lloguer d'un pis, no? Doncs el que s'ha fet ha sigut parlar amb un arquitecte, lloguer o compra d'un pis, parlar amb ell perquè ens digués la llista bàsica que tu has de tenir en compte quan tu vas a veure un pis per primera vegada. Doncs quines són les coses que has de veure perquè no et trobis després a dins del pis i comencis a veure que d'aquí hi ha humitats o això no funciona o resulta que has de fer la instal·lació de gas nova... també una altra llista que és la de fer la comunió. Doncs, no? Una persona que ha tingut 3 fills ha fet ja la comunió 3 vegades i ens ha fet una llista tots els passos a seguir per fer la comunió.
Sí, tota una sèrie de coses, situacions clar. Que ens donaran, ens endreçaran les idees, sí. Ens donaran satisfacció si veiem que ens n'hem sortit, que hem complert la llista que ens proposàvem, tot això que dèieu. Molta, fa poc 4 dies que hem començat l'any, com qui diu, bueno, 11 per ser exactes, comencem l'any normalment amb bons propòsits, hi ha gent que fa llistes de coses que vol complir, aquest any faré això i faré allò. Sí. I això és una bona manera de començar l'any, però d'aquelles llistes, dic jo, que moltes vegades queden aigualides després, no? Potser la de la compra és més pràctica i la fem servir, però aquestes, molts cops aquestes llistes no les duem a terme. Per què? No duem a terme les llistes que fem moltes vegades.
És que, a veure, nosaltres això ho estàvem comentant abans, no? I considerem que hi ha dos tipus de llistes. Unes que són les llistes de procediment, les quals, diguem, un les hauria de seguir de pe a pa, no? Doncs, per exemple, una llista de com fer un botiquí, no? D'una manera correcta, aleshores, o de com fer un hort a casa, o... Hi ha diverses llistes aquestes en el llibre que no hauries de saltar-te cap pas si vols fer allò.
Realment allà hauries de tenir en compte... Són, en tot cas, llistes per no oblidar coses importants i que, d'alguna manera, aquí val la pena haver recollit informació d'experts, de persones que han passat... És aquest aprofitar l'experiència dels altres, també.
Exacte. Aleshores, hi ha altres llistes que són més informatives i que són aquestes llistes que tu et pots saltar una mica, no? Que són llistes que cadascú també s'ha de personalitzar una mica en funció de les seves necessitats. Perquè, clar, si tu fas llistes que després no necessites per res, no les faràs, no les compliràs.
Un exemple de llista informativa.
Un exemple, per exemple, podria ser doncs, la llista de les pel·lícules, de les 10 pel·lícules que comèdies... han guanyat, sí, les comèdies que fan riure més de la història.
O els últims 10 Oscars a la millor pel·lícula. Doncs clar, nosaltres suggerim que si vols veure bon cine, doncs per exemple tens la llista dels millors festivals de cinema del món. Doncs tu et pots introduir en el món del cinema a través d'aquests festivals.
Heu posat aquí, coneixes els premis de cinema més reconeguts. Hi ha una llista aquí doncs, de l'Oscar de Hollywood, l'Os d'Or de Berlín, el Goya de Madrid, el Lleó d'Or del Festival de Venècia, etcètera, etcètera.
Exacte.
No? I a més, totes les llistes acaben amb 4 o 5 línies en blanc.
Clar, perquè es personalitzin.
Perquè cadascú l'acabi, no?
Perquè tu afegeixis el teu criteri, també, i el que per tu és important.
Anem a veure què em va dir la gent del carrer, d'això de les llistes.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
Comprar o per no oblidar les coses que ha de fer?
No, porque digo, voy a comprar esto y sé lo que me hace falta en casa.
No acostumo, perquè més o menys vaig comprant pues lo que vaig veient, ho vaig comprant, lo que em ve de gust i ja està.
Majoria, jo crec que
sí. Sí, habitualment sí.
Quina és la clau per complir-les?
Pues ho porto davant i vaig comprant segons la llista.
Sí, sempre.
Les compleix?
Sí, sí.
Quina és la clau per complir-les?
Doncs seguir sempre la llista per ordre.
A vegades. Cuando no tengo mucho dinero, pues entonces digo, me ajusto solamente realmente a lo que necesito y a lo que he escrito en el papel. Desde a primero de mes, no. A primero de mes compro chorrada.
Teníem aquesta senyora que primer de mes no fa llista, però noi, quan la butxaca es va foradant o es va quedant buida, llavors prioritza.
Sí.
És una manera també, no?
Sí, és que nosaltres també hem tingut molt en compte el tema de l'economia en les llistes, perquè de fet no només és ser eficaç en un mateix i en la feina, sinó en l'economia, per gastar menys, és evident que has de tenir molt clar amb què gastes, i una manera de tenir clar amb què gastes és apuntar, doncs, per exemple, hi ha la llista de com reduir les despeses de la vida a casa, perquè és evident que si tu estàs pagant 5 tipus d'assegurança diferents, potser estàs quintuplicant els serveis que et donen, per tant, sigues conscient de repassar el que pagues.
Per tant, estàs parlant d'eines també que ens ajuden en un cert moment a aturar-nos, eh? Sempre anem amb el, això, de pressa i corrents, a aturar-nos i dir, a veure, repassem coses d'aquestes, què està sortint per aquí, què està sortint per allà, què està passant. És a dir, és un moment també de reflexió, el fer una llista,
sí,
o el posar-la a complir, no?
Molt. Jo, quan tu deies d'autoconeixement, diria també, i afegiria aquest punt de reflexió. Està clar que a l'hora de fer la llista estàs reflexionant què és el que necessites, què és el que no necessites, què és el que et fa falta, què és el que no et fa falta, com arribar més aviat allà on vols arribar. Per tant, tot això t'ajuda després també a treure la palla del gra, no? I tornant al tema de l'economia... Doncs,
la compra, exemple, no? Aquesta senyora compra, que diu...
Evidentment que pots comprar el que necessites si ets una persona sola, però si ets una família de 6 o de 8 o de 5... necessites uns bàsics sempre que t'omplin la casa i el menjar, no? Que no et falti res, i una llista és bàsica.
Amb això he de dir que jo fa uns anys, amb una companya de feina, un moment que treballava en un altre espai, vaig veure una llista que em vaig quedar paradíssim, d'una companya de feina que portava una llista del supermercat posada en columnes per l'ordre en què es trobarien en el supermercat, és a dir, tu entres en el supermercat i trobes primer de tot l'apartat de neteja, doncs totes les coses de neteja que habitualment compraven en aquella família. I en lloc de fer la llista al llarg del mes, de dir, doncs, tinc aquí un paper i em vaig apuntant el que s'ha acabat i el que fa... No, agafaven la llista que ja tenien i anaven marcant allò que s'havia acabat. Per tant, ja partien d'una llista feta que em feien fotocòpies, eh?
Sí.
L'anàvem perfeccionant, com aquestes que deia l'Anna. Clar, jo em vaig quedar paradíssim i deia, és la llista perquè hi vagi a comprar el meu marit. Diu, perquè ella deia, si hi vaig jo ja és el que he de comprar, però perquè el meu marit no es deixi res, té aquesta llista, i llavors només havia d'anar entrant pel supermercat i anar seguint passadís per passadís i anava trobant tot el que havia d'agafar.
Déu-n'hi-do, eh? Aquesta llista, hi ha una llista aquí dins, que és una llista de la compra de productes de neteja personal i de la casa. I aleshores... És una llista que ens va passar una persona, li vam demanar i ens la va passar i
un
està
home,
feta...
per cert.
Un home, per cert, un home
perquè
que viu sol.
Perquè després diguin.
Un home que viu sol i la té per estances. I aleshores ell té el safareig, doncs el cache 7, el sabó de la roba, el blanquejador, el suavitzant, tot. El bany petit, això, el bany gran, a la cuina. I aleshores a cada lloc té tots els productes que va comprant i té això. La llista aquesta va fent el visto,
el checking,
i ja està, no l'ha de tornar a fer. I és la manera d'estalviar, també, perquè, clar, si després d'última hora te'n vas, que et falta no sé què, te'n vas a la botiga, que és la botiga que està oberta el diumenge, que
és
on pagues
car,
el doble,
clar,
no?
Clar, és més car.
I també l'ordre de la compra que tu deies també és molt important, perquè, evidentment, si tu entres en el supermercat per la neteja i surts pels ous, no? Quan arribes a la caixa, el primer que poses en el cistell són els ous. Aleshores, t'arriben a casa tots trencats. Doncs no, has de començar al revés perquè després en el cistell puguis anar posant per ordre... I això també ho hem posat en una llista.
Quina és la llista que us ha costat més de fer? La que ha estat més complexa?
A veure, tot el llibre ens ha costat molt temps de fer.
Home, devia un partit de les que tenies fetes tu, Natàlia.
Hem partit de moltes fetes que les hem anat refent i polint allò per detalls. I a veure, totes aquestes que hem demanat a experts també doncs, han tingut que fer el seu temps. Perquè una cosa és l'ús personal i l'altra és que la teva llista que utilitzes i que per tu és molt vàlida, digues, ah, no, és que ara la volem publicar.
Clar.
Clar, aquestes persones expertes també les han volgudes millorar i no deixar-se res. I després les hem anat contrastant, o sigui, moltes llistes ja amb el nostre cercle les hem volgudes contrastar perquè realment... xequejar que aquelles llistes funcionaven i eren útils. Després hi ha hagut una feina de reducció. Vam començar amb 300 i pico llistes i hem anat reduint a 150. Per això dic que el treball ha sigut realment molt laboriós i ens hi hem dedicat molt personalment perquè realment volíem que fos un llibre útil, divertit, de coneixement, també informació i molt pràctic. A mi personalment m'ha agradat molt fer les de viatges, he disfrutat moltíssim perquè moltes les hem fet conjuntes, moltes les hem fet, també les hem demanat a experts, però m'agrada molt viatjar. I personalment, com que tinc una galeria d'art, la que m'ha costat molt perquè he volgut que realment fos un 10, és la de com gaudir una obra d'art. I aleshores jo proposo doncs, uns passos a seguir si vols disfrutar d'una obra d'art. I clar, volia que realment la gent a l'hora de llegir-la digués ostres, me'n vaig a un museu a veure si és útil, no, la llista.
Doncs prepara-la, prepara-la aquesta, que tot seguit la comentarem. Però abans el Jordi ens explica un conte.
Molt bé.
Jordi, va de conte.
Llavors o bales?
Llavors o bales?
Anem a reflexionar.
Vinga, doncs.
Una persona pot oferir les seves idees a una altra com a bales o bé com a llavors. Pot disparar-les o bé sembrar-les. Pot fer-les servir per clavar cops al cap de la gent o bé per plantar-les als seus cors. Les idees que s'utilitzen com a bales maten la inspiració i neutralitzen la motivació. Utilitzades com a llavors, les idees treuen arrels, creixen i es tornen realitats en les vides en què han estat plantades. L'únic risc d'utilitzar-les com a llavors és que un cop creixen i passen a formar part d'aquelles persones en què han estat plantades, és probable que mai no ho reconeguin el mèrit d'haver-les ideat. Però si no us sap greu arriscar-vos a perdre'n la patent i deixeu que les llavors volin lliurement, de ben segur que obtindreu una rica collita.
Ui, més que un conte, una història, una reflexió, però que ens ajuda a entendre també doncs, que aquest recull que heu fet, que ens heu donat com a llavors de totes aquestes llistes, doncs puguin donar fruit. No sé si tota la... tot Catalunya, quan es vagi endreçant, us ho agrairà prou, però si no més cal. No, sempre podreu viure en un entorn, en un país més endreçat, que també sempre és agradable per tots, oi?
O que ens enviïn llistes, no?
Que
ens en suggereixin, que ens diguin què els sembla.
Heu posat en el...
Sí, tenim un blog que es diu The Checklist, I allà anem penjant llistes que la gent ens demana. També demanem que la gent doncs, suggereixi llistes, que opini sobre les llistes que hem fet, si troben a faltar coses, si no en troben a faltar. I això ho agrairem, perquè la veritat és que nosaltres el que volem és això, saber
també generar,
quin ús n'ha fet la gent, no?
En parlem de seguida, continuem parlant, volem repassar la llista aquesta de com gaudir d'una obra d'art per veure també un estil diferent de llistes. En un minutet tornem aquí.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutesparcatalunya@radioestel.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Avui parlant de llistes, una estratègia útil per endreçar la ment, el de cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui que ens preguntem com podem treure profit d'una llista i n'estem parlant amb Martina Ros, filòloga i editora, i amb Natàlia Foguet, filòsofa i conflictòloga, autores de El mètode checklist, publicat per La Butxaca. Ens deies ara, micròfon tancat, Martina, que això de les llistes és especialment interessant per la gent gran.
Sí, especialment interessant, molt interessant, perquè jo crec que és per totes les edats, però és que ens hem trobat amb gent gran i amb alguns metges que ens han comentat que ells recomanen a la gent gran fer-se llistes, fer-se checklists, llistes de comprovació per tasques que tenen ells cada dia, no? que han d'incorporar a la seva rutina. Doncs, per exemple, quan han de marxar de casa, abans de marxar de casa, sempre han de fer una llista de les 6 o 7 coses que ells han de comprovar abans de sortir. Per exemple, doncs, tenir clar que tenen les claus a la bossa, al moneder, tancar doncs, l'aigua, la planxa... Aquestes coses que a vegades, fins i tot els que no som grans, no, doncs, també ens passa que som al carrer i a vegades ens ve el cap que ens hem deixat una cosa encesa i tornem enrere quan gairebé més sempre ens l'hem deixat.
Per ser més conscients. Moltes Clar. vegades parlem en aquest programa de tota la importància del ser conscients i estar en l'àrea aquí, no? On soc?
De concentració, no? una mica de focalitzar en aquell moment l'atenció allò.
Una llista d'aquestes, per exemple, es podria tenir al darrere de la porta o al costat de la porta abans de sortir, perquè la persona pugui... Perquè això també deu ser un tema clau. On te poses la llista perquè sigui útil, no? En cas de llistes com aquestes?
Sí, sí, clar. En el cas de la llista abans de sortir, doncs, el recomanable és tenir-la o bé la porta abans de sortir, o potser, si no t'agrada que es vegi, doncs, que sigui la tauleta de l'entrada, no?, el rebador, en un lloc que sigui a l'abast.
Però parlàvem, molta gent pot pensar, home, això de llistes jo ja n'he fet sempre això per anar a comprar, és la llista més clau. Avui intentem anar una més enllà amb la reflexió i veure com amb altres coses que a vegades potser no ens pensaríem pot ser útil fer llistes. I comentàvem fa un moment, la Natàlia ens deia que havia fet una llista de com gaudir davant d'una obra d'art, una llista perquè ho puguis fer, que aquesta et va costar molt de fer i te la deus estimar especialment.
Sí. És la meva professió i sí, la veritat és que sí.
I llavors ens has posat tres punts, tres consideracions importants que caldria tenir, de les quals caldria tenir consciència prèviament abans de posar-se davant d'una obra d'art.
Sí.
A veure, ens les vols llegir?
Bueno, la primera seria que l'art el fan els artistes i que són gent que veuen, pensen i viuen la realitat d'una manera diferent a la resta.
O sigui, això és per no començar amb allò, això ho sé fer jo, no?
Això ho sé fer jo, o això no ho entenc, o això què em vol dir, O sigui, és una mica ja posar-te en un territori diferent.
Situar-te que hi ha una manera de mirar diferent en allà.
Exacte.
Quan això ho tenim, ja entenc que l'art el fan els artistes, puc xequejar aquest punt. Vinga, un altre.
Que l'art no és funcional. En teoria no té per què ser funcional, però que et servirà per més del que imagines. O sigui, tenim una tendència a ser utilitaris, no?
I això per què serveix,
coses,
no?
Això per què serveix, això que em donarà, que m'aportarà... Bé, doncs hi ha coses que no. Mira el cel, potser no t'aporta res, però et relaxarà o et desestressarà en un moment donat. Doncs l'art també pot tenir aquesta funció que no és la funció utilitària.
I una tercera consideració?
L'art és descobriment. Potser no veient només una obra, però el fet d'obrir la ment a que allò em pugui dir alguna cosa et descobreix altres maneres de veure, altres maneres de viure, altres maneres de pensar... O sigui, sempre et descobreix alguna cosa si tu deixes que allò interactuï amb tu.
Per tant, aquests tres punts, tu consideres que abans d'una persona que digui a mi m'agradaria entendre una mica més o apreciar més el temps que pugui passar en un cert moment en visitar una exposició. Si tinc aquests tres punts d'alguna manera conscients, si he dedicat una atenció pensant-hi tot llegint-los, em vaig preparant.
Sí, són com tres premisses o tres previs a fer el següent pas, que és ja posar-te davant de l'obra.
I després continuaríem la llista és més llarga, però en tot cas el que volia mostrar és que, a part de les llistes d'anar a comprar o les llistes de no em puc deixar res si vaig aquí o allà, aquí hi ha llistes, o ens podem fer llistes també, de coses que convidin més a això, a l'autoreflexió, a la descoberta, podríem dir que siguin una mica més filosòfiques.
Sí. Sí, de fet, qualsevol tasca en la vida jo crec que requereix, no?, aquest pensament i un ordre a l'hora de posar-t'hi davant, de conèixer, d'aprofundir. O sigui, no arribes i ja ho descobreixes tot. O sigui, aquest concepte que potser és molt adolescent o immadur de pensar que només per veure-ho d'entrada ja ho conec, és una mica fruit de l'adolescència o d'una ment que d'una prepotència, no? En canvi, jo sóc més partidària de que pas a pas i anar aprofundint en qualsevol matèria, en qualsevol cosa, et va donant més satisfacció alhora que et va donant més coneixement i més possibilitats de comprendre allò.
I això no es pot fomentar massa la part analítica i deixar poc marge a la improvisació? No us ho han dit, això, davant d'una mica un llibre amb 142 llistes?
Sí, a veure, la gent sí. Ens diu que, clar, que això sembla que sigui que hagis de viure tota la vida organitzat, no? Però no és així. Si nosaltres el que pensem és que el fet que tu tinguis les teves tasques més rutinàries, no?, amb un mètode que et permet fer-les ràpid i d'una manera correcta i ràpida, t'allibera per després poder disfrutar més el temps. No? I de fet, també en pots fer l'ús que tu vulguis d'aquestes llistes.
Per exemple, un exemple molt clar seria el d'anar de viatge.
Clar.
A veure, està claríssim que abans d'anar de viatge tu has de fer uns previs, com és preparar-te el visat, la moneda que necessites, el passaport que estigui en regla. Doncs això, si ho tens en una llista, no et trobaràs que vas a l'aeroport, ostres, per anar a l'Índia necessitava un visat. Aleshores, la improvisació sí que pots estar, mentre estàs en l'avió, dir ara llegeixo o ara dormo o em demano una Coca-Cola o un suc de tomàquet.
Sí, una mica, un cop tenim la tranquil·litat de que allò més important està cobert,
llavors
em puc relaxar.
Relaxa't i disfruta. O sigui, el que volem és que realment disfrutis. I precisament l'objectiu del llibre és guanyar temps i disfrutar més de la vida, no al revés.
Ho dieu molt, això, també, que es guanya temps. Amb les llistes es guanya temps?
I tant.
Creiem que sí.
Sí, és una petita inversió al principi. Home, ja has de fer una petita inversió i has de dedicar-hi, però després tens molt temps guanyat, perquè de l'altra manera és no fas la inversió al principi, que és el que et sembla, que estàs perdent temps, i després cada vegada que has de fer allò que ho has de fer no sé quantes vegades, potser cada dia o cada setmana, aleshores has de tornar a recuperar-ho tot i a sobre potser no et surt bé, no?
L'objectiu del llibre, amb la Martina sempre hem dit que era guanyar temps, evitar errors, eficàcia, o sigui, guanyar eficàcia, però sobretot amb l'objectiu de disfrutar més de la vida, perquè el que tenim molt clar és que les rutines i el dia a dia el que ens fan és no deixar disfrutar ni del temps lliure, perquè moltes vegades en el moment en què tens temps lliure dius, bueno, i ara què faig? No sabem gestionar el temps lliure perquè estem tan obligats sempre amb tantes compromisos i tantes responsabilitats que quan tens temps lliure no saps com gestionar-lo. I una mica sempre hem tingut l'objectiu del llibre és disfrutar de la vida, que és el que realment se t'escapa mentre estàs allà intentant organitzant-te i equivocant-te una vegada i una altra vegada més. I en aquest sentit m'ha agradat molt el conte que explicava el Jordi perquè... És veritat que, i això que dèiem abans, l'experiència dels altres ens ha de ser molt útil. A mi, ho hem dit moltes vegades, les figures dels mestres i, d'alguna manera, aquests experts que ens han regalat amb molta generositat aquestes llistes són com mestres en lo seu. Aleshores, dius, a veure, si el mestre ja t'està dient el que has de fer i que ho ha fet mil vegades, ets molt lliure de... fer-ho tu des del zero i equivocar-te i tropeçar 300 vegades en la mateixa pedra. Però, bueno, que sàpigues que ja ho hem fet altres i que així ja funciona. Vull dir, fes coses noves, però, a veure, si omplir un vas d'aigua has de posar el forat a dalt, si ho poses al revés,
aprofita,
segur que...
Aprofita, no? aquesta experiència.
Exacte.
Ja per acabar, un parell de consells per qui es vulgui fer les seves llistes, què he de tenir en compte? Perquè una llista funcioni, què hauríem de tenir en compte? Vosaltres que n'heu fet 142 i moltes més que no han sortit.
Nosaltres el que creiem és que, i diguem, per la nostra experiència, el que creiem és que per fer una llista, primer, ha de ser una llista que necessitis, O sigui, que tu realment hagis detectat que tens aquesta necessitat, no? Que és una cosa que estàs fent sovint i que et farà guanyar temps en el moment en què te la planteges, i després que sigui assequible, o sigui, que per tu sigui possible fer-la. No val fer llistes llarguíssimes, no val fer llistes de coses que en el segon pas ja t'hi quedes encallat, perquè no, això el que crearà és frustració i no avançaràs. Aleshores, potser si has de començar a fer llistes, fer-ho amb unes llistes senzilles o començar a provar amb llistes doncs, que ja existeixen, i aleshores tu anar adaptant-te a les llistes que ja existeixen a la teva manera de fer, no? I de ser.
Per exemple, abans quan deies això de principis d'any, de fer la llista dels propòsits, és la primera que hi ha en el llibre, en l'apartat de personal intransferible, la primera llista que hi ha és propòsit, decideix què vols fer amb aquests temes pendents que arrossegues d'un any per l'altre i aquesta vegada que sigui per sempre.
I aquí surt aprendre a tocar un instrument musical, anar al gimnàs, fer esport, posar-me en forma, millorar el nivell d'anglès, sortir una hora abans de la feina, deixar de fumar, aprendre a fer virculatge, coses d'aquestes que són...
Clar.
Això ho ha anat apuntant cada cap d'any, perquè són les que surten sempre.
Són les que dius.
Aprendre a cuinar, aprendre a cosir un botó, aprendre fotografia, portar una vida sana, fer ioga, meditar cada dia, agafar-me un any sabàtic. Jo ja n'he dit la meitat les que he dit...
Les has pensat mil vegades.
Sí, però ja no les escric.
Clar, és això, no? Que al final el que diu la Martina, està clar que no pots proposar-te tot això un any perquè és que segur que no ho faràs. Però si tu dius, vale, m'agradaria fer tot això, però aquest any, que d'aquest any no passi, que deixo de fumar o que realment em poso en forma.
Doncs
posa't en una, prioritzar.
Ja és una cosa feta, no? Doncs mira, ja...
Assolibles, objectius assolibles.
Endreçar les idees en una llista, però després saber prioritzar. Això és el que hem parlat avui, de llistes, d'aquesta estratègia útil per endreçar la ment i en què ens poden... com en podem treure profit. Continuarem ara nosaltres amb l'Anna, però agraïm molt a la Martina Ros i a la Natàlia Foguet que ens hagin vingut a parlar de tot aquest esforç que han fet i que han condensat amb un llibre que es diu El mètode checklist, 142 llistes imprescindibles per organitzar-te millor el dia a dia, publicat per La Butxaca. Moltes gràcies per haver estat aquesta nit a Ràdio Estel.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Moltes gràcies.
I continuem amb una música que vosaltres heu posat a la llista de les músiques que si algú vol ballar hauria de tenir presents, que és el Chicago, de Chicago, If You Leave Me Now. You take away the
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
I en aquests últims minuts donem pas a la brúixola.
La brúixola, amb Anna Ralló.
Doncs bona nit de nou.
Bona nit a
tots. Tornem a sentir
la
teva veu després de les llistes i anem a veure una situació en la qual, quan diem aquesta frase, és que estem perdent el nord.
El telèfon és la meva memòria.
Quan diem el telèfon és la meva memòria, o qui diu el telèfon diu l'ordinador, o no puc sortir sense aquesta llibreta, no?
Sí.
Quan a vegades ens basem molt ens estem agafats amb una... perquè a més estic pensant que això que has dit del telèfon, abans ens sabíem tots els telèfons de memòria.
Mira, aquest és un exemple que tenia. Ningú, jo crec que dels que estàs escoltant, seria capaç de dir de memòria un telèfon que hagi après en els últims anys. Jo he estat pensant i em sembla que no van ser cap.
Sobretot dels mòbils.
Sí.
Perquè els fixes els vam marcar en una època dels que aquells números que no s'han canviat, doncs els recordem de memòria, però els
han
marcat, els marcàvem cada vegada que els estàvem marcant, estàvem reforçant,
sí,
la memorització d'aquell número.
Sí.
I avui en dia amb la memòria del mòbil, doncs no...
Res,
ja no sabem números de telèfon.
No.
Anem a veure en quin context diem a vegades això. El telèfon és la meva memòria.
Clar, mira, avui en dia tenim la sort de que tenim totes aquestes eines i ens va molt bé i fa molta feina que ens faciliten les coses, però són una eina, una miqueta, una fulla, hi ha
un arma de doble fil,
exacte, que no en sortia, no? Perquè ens faciliten molt les coses, però també ens hi recolzem amb el mòbil, amb l'ordinador, i avui en dia ja no et dic les Blackberries, els smartphones, els iPhones, que a més tenen navegadors, tenen GPS, ho tenen tot, coses que abans fèiem nosaltres, com orientar-nos en un planell, com fer càlcul mental. Ara no ho fem, ara ho fa la
calculadora,
o el GPS.
Per tant,
o el que
les llistes que per un costat ens ajuden, però a vegades podem portar-ho a l'extrem contrari, sí, i que ens anul·li la capacitat de memoritzar o fer les coses nosaltres.
Sí, totes aquestes eines són de molta utilitat i han suposat un gran avenç i moltes avantatges tant a nivell social com a nivell personal, però l'accés d'aquesta utilitat també ha desenllaçat en una disminució de les capacitats. No és que no les tinguem, evidentment, les tenim, però les utilitzem molt menys. Per il·lustrar-ho, avui porto el cas del Guillem, un noi d'uns 24 anys. En el moment en què jo conec el Guillem, ell feia aproximadament uns 2 anys que treballava en una empresa, havia fet empresarials, bueno, d'una manera més o menys còmoda, amb els esforços propis d'una carrera, però d'una manera còmoda. Va trobar aquesta feina, que era d'agafar comandes telefòniques, i en el que ell simplement el que feia era passar la comanda que li passava al client, la passava a l'ordinador. Per tant, hi havia una feina que era simplement de transmissor, una feina molt mecànica. Però bueno, ell estava content perquè per primera vegada en molts anys podia tenir certa independència econòmica dels pares, podia tenir temps i diners per fer coses, i com ell deia, es va dedicar aquests 2 anys a viure la vida. Vale, ell treballava durant la setmana i els vespres, caps de setmana, pues, es dedicava a sortir amb els amics, amb la família, cine, tele, lleure, purament. Va arribar el dia en què li van oferir pujar de categoria. El seu cap directe es jubilava i li van oferir el seu lloc de treball. Però era una empresa que tenia una normativa interna molt, molt rígida, i per poder accedir a aquest lloc de treball va haver de passar una prova. No era molt complicada, però sí que era una prova per demostrar que ell estava capacitat per exercir aquest lloc de treball. I no va passar.
No va passar
no
la
va
prova.
Passar, no va passar. Ell es va quedar, no va perdre el seu lloc de treball, es va quedar on estava, però això el va deixar una mica tocat. Perquè, bueno, aquí va començar a pensar que ell no era capaç de fer una feina superior a la que estava fent ara, que es quedaria per sempre encallat fent comandes, i aquest és el punt on ell demana ajuda.
I què li recomaneu?
Clar, què li vam recomanar? Clar, aquí va haver-hi una primera feina de nivell emocional, de treballar tot aquest tema de, més de negativisme i tots aquests comentaris negatius que ell es va anar fent i que van anar quallant molt en la seva manera de pensar. Però el que es va fer, sobretot, és fer un bon plantejament del problema. És a dir, no podem pensar que una persona que s'ha tret una carrera universitària no és capaç d'exercir una feina que sigui més de transcriptor. No? Era evident que podia fer alguna cosa més.
Que podia fer altres coses, sí, que ell es pogués sentir més content.
Clar, el problema havia sigut que no era que ell no fos capaç, sinó que les capacitats les tenia atrofiades, perquè clar, 2 anys vivint la vida i fent un esforç intel·lectual zero, evidentment li van passar factura.
O sigui, d'alguna manera, al relaxar-se tant aquell temps, a l'hora de posar-se a fer colzes de nou, a fer exercitar la memòria, a fer exercitar doncs, les seves habilitats per sortir-se'n amb aquella prova, en allà es van callar.
Es van callar.
I ell estava en un punt ensorrat de dir, jo no puc, no sóc capaç de fer-ho pel fet de no haver passat aquella prova.
Clar, perquè ell es va demostrar, ostres, ell estava convençut de que podia fer aquella feina, estava molt, molt il·lusionat, però, en canvi, no va ser capaç de treure's aquesta prova.
Per tant, què n'hauríem de treure d'això, de l'exemple del Guillem?
Mira, hem de pensar que tenim una gran capacitat d'aprenentatge i una gran capacitat de fer moltes coses. De fet, ho veiem que som els únics animals que fem una gran quantitat de coses que els altres no són capaços de fer. Uh-huh. Però el problema potser no és tant si som capaços o no som capaços de fer-los, sinó de que tenim que exercitar i que tenim que fer un esforç perquè aquestes capacitats que tenim no s'atrofiïn.
De la mateixa manera que ho entenem amb el cos, ho hem d'entendre amb la ment, això,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
No podem deixar d'exercitar la ment.
Sí, 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 sí.
Frase per començar, hem dit que el mòbil o el telèfon és la meva memòria i quan diem això potser estem perdent el nord. Com recuperem el nord?
Hauríem de dir l'exercici d'avui és la memòria del demà.
L'exercici d'avui, si cada dia exercitem una mica, l'exercici d'avui és la memòria del demà, això parlant d'exercici mental.
Sí,
en
cal que sigui posar-nos, i en la vida quotidiana podem exercitar moltes coses.
Doncs anem a exercitar el nostre últim punt per tancar la llista, la nostra checklist d'avui, de tots els continguts que teníem preparats pel programa, que és la resposta a la pregunta inicial.
Agafem paper i bolígraf i comenceu a apuntar. 1. He d'endreçar les coses i no oblidar les coses importants. 2. Hem de dir-li al nostre servei per on començo i quin ha de ser el primer pas. 3. Reutilitza les llistes i no les tripis. I punts suspensius. I tot això per què? Perquè vull guanyar temps, ordre, vull sentir-me tranquil, vull veure què ha assolit els objectius proposats i això m'ha generat autoestima. Hem de saber prioritzar la informació i aprofitar l'experiència dels altres. No és viure presoner de l'organització, sinó gaudir d'allò que fas. Atura't, siguem conscients sobre moltes coses i reflexionem què ens fa falta i com arribar allà on ens fa falta. Fins aquí la nostra llista del de cap i de nou.
Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Anna. Ens tornem a trobar dimecres vinent. Pels que vulgueu escoltar aquest programa que l'heu agafat al mig i dieu el vull sentir sencer, avui dimecres a les 12 de la nit es repeteix. I si no, ja ho sabeu, a la web www.radiostel.cat on trobareu tots els programes de la temporada. I pels que espereu coses noves, doncs el dimecres vinent a les 8 del vespre tornarem a ser aquí de cap i de nou. Fins llavors, bona setmana.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Ràdio Estel.